A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left.
7 minuts ja que passen de les 4 de la tarda. Continuem aquí el Fabricació Pròpia Estem en directe d'aquest dimarts 16 d'abril i si sona aquesta sintonia és que seguim amb aquests contrastos que ens ha proposat en Guillem Porçals i aquí el Fabricació Pròpia avui de nou conversem, xerrem amb la psicòloga Maria José Valiente que ja sabeu ens visita una vegada al mes. Avui tenim mig equip del Fabricació, això ja ho sabeu si ens heu seguit des de primera hora, totalment desquiciat amb el partit del Barça d'aquesta nit. Hi ha gent molt optimista i contenta, també ho haig de dir, a l'equip. Gent molt nerviosa, com la Harke, que ja fa dies que no toca quarts ni hores, però bé, això és un altre tema. També tenim gent de l'equip deprimida, anticipant-se a la derrota que veuen inevitable. I és per això que avui volem parlar amb la Maria José Valiente sobre les emocions, sobre la gestió, no? Importantíssima en un dia com avui. I també aprofitem per parlar amb ella de l'èxit i el fracàs. Maria José, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí. Passen volant les setmanes.
Molt, molt. La veritat és que sí. Mira, recordes aquell dia que parlàvem del temps?
Sí.
Maria José, sí, i ja tornem a estar aquí.
Un dia podríem parlar del temps.
Sí, va.
Perquè el temps... és limitat, no sabem quan s'acabarà. Anem amb una línia que s'acabarà i no el podem allargar, però sí que el podem eixamplar. Parlarem d'això, llavors li traiem més partit.
Que bona, doncs mira, ens l'apuntem, veus? Això sí. ja comencem inspirant-nos. Però deixa'm preguntar-te, Maria José, tu ets futbolera o no?
No.
No.
No, 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 no. Però sóc com moltes persones, de que si hi ha un grup que està preparant, vinga, un berenar a sopar, anem, i es va calentant l'ambient, tots allà, i t'hi poses i entres, bueno, em sembla, jo diria que semblo la més futbolera. No ho soc, però en aquell moment tothom diria que sóc la que més, no?
Clar, o sigui, aquests nervis, perquè ara ho dèiem, o sigui, la primera pregunta, jo crec, a punt de partida seria, per què ens posem tan nerviosos? Maria José, quan
hi ha un partit.
Sí.
Ens posem nerviosos perquè és un dels pocs moments a la vida que tot aquell cúmul d'emocions el pots desplegar. Pots cridar, pots enfadar-te, pots plorar, pots fer el que vulguis, ningú et criticarà, ningú et dirà res. Pots desplegar totes les emocions que vulguis durant 90 minuts.
És potser, Maria José, que sempre hem de justificar el que sentim?
Sempre. És un error de l'educació. Per sort, ara hi ha molt empeny amb l'educació emocional. Educar les emocions, reconèixer-les, gestionar-les, acceptar-les. I, sobretot, que ens ajudin a conèixer com som. Perquè com més ens coneixem a nosaltres mateixos, més acceptarem les nostres emocions i més les podrem gestionar o evitar. Hi ha situacions que dius, és que jo, com vagi allà, com parli amb aquest, és que... Doncs gestiona't, evita les situacions que et fan perdre la teva pau, no? Això és saviesa. És a dir, evitar persones que et fan posar molt nerviosa, que et treuen de polleguera, que et fan perdre la teva pau, no és feblesa evitar-les, és saviesa.
Que bona. Els nervis es contagien?
Sí. S'encomanen els nervis i si una persona es va posant nerviosa o si et diu, tranquil·la, no et posis nerviosa, encara t'hi posa més.
Sí. Què hem de dir davant d'aquestes situacions?
T'entenc. I llavors parlar d'una altra cosa, intentar que la ment vagi cap a un altre cantó. Hi ha gent que es posa molt nerviosa a l'avió i li diuen, home, que no passa res, sembles tonto, que estem... Com li vols dir a una persona que es negui la seva emoció? No. Una emoció és una reacció a algun fet extern que està passant i segons les creences d'una persona, l'educació que tingui, els objectius que tingui, la informació que tingui, reaccionarà més o menys intensament.
I per què serveixen les emocions?
Serveixen, bueno, per expressar-nos i per convertir-les després en emocions, Pere. En sentiments. Primer tenim una emoció, que és la reacció. I després, què fem amb aquesta emoció? la interpretem. I segons que, com la interpretem, és el sentiment que tenim.
Per tant, sí que serveixen els nervis. Sóc un sac de nervis, no? Maria José, sí. Que moltes vegades diem.
Sí, sí. Les emocions principals, que són l'alegria, la por, la tristesa, la ira, la vergonya, la sorpresa, i quan alguna cosa no t'agrada gens. És a dir, no totes les emocions, encara que la paraula sigui tan bonica, emoció. Ai, quina emoció!
És positiu, sí, t'ho anava a dir.
N'hi ha que no són pas negatives. Una emoció negativa i que et pot fer mal i que et pot generar una emoció de sorpresa o de rebuig, et pot, si no la gestiones, si no canvies el teu pensament, si no canvies el teu pensament, et pot fer tenir una actitud violenta, que tu no la volies tenir. Per exemple, el que dèiem del futbol, si durant aquests 90 minuts del partit tu desplegues les emocions i tu passes bomba, no? I allà, i t'enfades, i ara, per què li ha marcat, no hi ha dret? I bueno, enfadat, i fins i tot hi ha gent que jo què sé, estava supercontent.
Canvia l'estat d'ànim.
Canvia l'estat d'ànim amb efecte retard, perquè hi ha gent que el dilluns va a la feina enfadadíssim, que va perdre, si no me'n parlis, no me'n parlis, no? De que va perdre tant,
sí,
no?
Sí, sí.
I li dura, no? Clar, si això dura dins d'uns paràmetres normals, és divertit, està bé, però si t'arriba a convertir en una persona violenta, que perquè perd, hi ha gent que llença contra la televisió o contra algú, o baralles al camp, no? Hem de tenir educació emocional i vigilar, perquè molta gent futbolera, quan porta els nens a jugar a futbol, els seus fills, sembla que els hi vagi la vida als pares, i s'enfaden els pares. Això és un tema important, eh? Educar emocionalment en l'esport, també, no? Que no tot ara, és guanyar.
Fixa't que ara parlarem de l'èxit i també del fracàs, sí. Però deixa'm preguntar-te també, perquè m'ha vingut del cap quan deies tu, no?, en aquell lloc, no?, un partit de futbol, quan l'estem seguint, quan l'estem veient, i ens deixem anar, i deixem anar les nostres emocions, els nervis. M'ha vingut del cap un altre exemple, que és quan conduïm.
Ui, 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 una persona és molt diferent. M'agrada molt aquest exemple.
És o no?
Sí.
Podem canviar totalment, eh?
O és que som un quan som, com es diu?
Com som vianants.
Vianants, quan... i sí. L'altre quan som conductors.
Totalment.
Com si fóssim dues persones diferents.
I per
totalment.
Què passa això, Maria José?
Perquè ens situem en aquell moment. En aquell moment volem, sempre la persona vol el seu benestar. Sempre. I llavors, si és vianant, la vol com a vianant. Si és conductor, la vol com a conductor.
Però no en deixem passar ni una, eh?
Ni una. I hi ha gent que estàs creuant el pas de cebra, atrevessant el pas de cebra.
Sí.
Ai, si em sent el Virgili dient creuant. Estàs atrevessant el pas de cebra.
Mira, ho sabrem un 0, eh? Perquè és oient fidel i estàs que el Virgili ens escolta sempre. I...
Sí, i corregeix que jo he après molt català gràcies a ell, eh? Sí. Doncs, no t'ha passat mai que estàs travessant un pas de cebra i veus un cotxe que en lloc d'aturar-se del tot va com... no s'acaba d'aturar i has de córrer una mica i tot, sí. Perquè penses... Sí. És que a mi m'agrada molt que hi ha països que tenen molt clar això. Quan vas a un pas de cebra i està passant algú, atura't fins que acabi de passar, no el posis nerviós. Saps què posa molt nerviós?
Què?
Els altres, els que no es posen mai nerviosos. Diu, hi ha gent que no es posa mai nerviosa, sí. Però fa posar nerviosa els altres. No?
Sí, és veritat.
Perquè dius, va, i sembla que, bueno, i això fa posar nerviosa els altres, veure que un...
I dius, però posa nerviós, va, mama.
Reacciona, sí, sembla que no tinguis sang, sembla que no et bulli la sang, que deien les cançons de la nova cançó.
Què recomanaries? Ja tanquem, eh? Llavors que estic com molt posada en aquest tema. Però sí. La gent, hi haurà molta gent que ens estigui escoltant ara mateix des del cotxe, que saps? Que es trobin en una situació així de nervis, què els hi diries?
Conduint,
sí.
Per exemple.
Mira, conduint o mirant el Barça aquesta nit?
A veure, que tu, primer de tot, que durant la seva vida intentin conèixer ells com a persona, perquè això t'anirà bé en tots els àmbits de la vida. Sí. Has de saber com ets i com reacciones. Evitar situacions que tu no pots controlar mentre estàs aprenent a controlar-les, no? Si estàs al futbol, passa-t'ho bé, disfruta, crida, no sé, fes... No llencis coses tampoc, no? Però els 90 minuts, quan acabi, dona-li el valor, el valor que té. O sigui, no és la teva vida, aquell partit de futbol. I si ho és, malament, eh?
Bueno, espero que gent de l'equip hagi escoltat ara mateix.
Sí, la vida són moltes coses boniques. No només, et pots enfadar, està bé, sí. però no que et trastoqui la vida, no?
Escolta, pot passar que... Què pot passar, Maria José, m'hi he preguntat, què pot passar si no controlem aquestes emocions? Perquè és el que tu dius, que ens deixem anar tant i llavors...
Malament, que ens anirà malament. Malament amb les relacions, sí. Malament amb les persones del nostre entorn, ens aniran mica en mica evitant, ens anirem quedant més sense amics, més sense persones, perquè a tothom li agrada estar amb gent amb la que et sents bé. Sempre hem de recordar que una persona el que vol és estar bé. I tot allò que et fa sentir malament, pues, conscient o inconscientment, vas posant distància.
Passem a l'èxit i al fracàs. Perquè, clar, ho plantejàvem aquest matí, no? Clar, en el cas del Barça hi ha molts jugadors molt joves, de 17 anys.
Mare meva. Això s'ha d'anar molt en compte, de que siguin ben conscients, perquè de vegades l'èxit... pot malmetre una persona, no? Un jove que no treballi la cultura de l'esforç, que es pensi ara que tothom el té idolatrat, que és el millor, i es limiti només en aquell camp, pot arribar a sentir-se molt desgraciat, pot caure en món de drogues, de soledat, d'angoixa, i el dia que no vagi bé, i el dia que ja no pugui fer això. Som moltes versions, les persones, no només una.
L'èxit i el fracàs són les cares d'una mateixa moneda?
Sí, perquè més que ser les cares... Sí, però el fracàs és part del procés per arribar a l'èxit. Perquè si no fracasses, com vols arribar a l'èxit? Si el fracàs... És que té una connotació tan negativa... la paraula fracàs, que sembla que sigui un desastre fracassar. I és una sort, és una oportunitat. És a dir, jo recordo, era una cosa molt, molt, molt coneguda, que potser ja la sabeu, no? Però bueno, la comento. A Silicon Valley, quan una persona fa un currículum o té una entrevista per entrar a treballar, se li pregunta quantes vegades has fracassat tu? I com més vegades ho hagi intentat i hagi fracassat, més possibilitats té d'entrar a treballar allà. En canvi, una persona que diu, no, jo no he fracassat, fent veure, mira que bé que quedo, no l'agafaran a treballar. Perquè...
Per tant, li donen un valor al fracàs.
Total. És que fracassar és el que ens permet avançar, aprendre, tornar-ho a intentar millor. Hi havia Dickens, crec que era, a veure si... bueno, ara no me'n recordaré, si deia... Cada fracàs ens ensenya quelcom que necessitem aprendre. Clar, l'èxit ens ensenyarà molt més quan acabem.
És més enlluernador.
Sí, l'èxit és enlluernador i és la culminació d'una sèrie de fracassos, i per això és tan bonic i ens fa sentir feliços. I el fracàs, com que suposa un esforç, és com... Oh, i fins i tot quan perd l'equip, dius... Ole, és que m'ha decebut, no? Jo pensava que era jo tenir el millor equip del món, no?
Fixa't tu, mira què em deia el Ferran des de la Peixera, que deia, els americans creus que entenen més aquesta cultura que estàs explicant del fracàs?
Sí.
Per què?
Sí. Suposo que tenen la capacitat d'entendre que l'ésser humà aprèn del fracàs. Suposo que és aquesta, és que per ells tenen la ment molt oberta. Saben que el fracàs és una oportunitat de no tornar a repetir aquell error. Tu te'n vas ara a països del sud, de Sud-amèrica, i si dius que has fracassat, quedes com eliminat. És totalment el contrari. Jo no fracasso, jo ho faig bé. Ah, vale, aquesta persona ens interessa.
Yeah.
Els americans saben perfectament, ja porten uns anys per l'endavant estudiant la conducta humana. Saben perfectament que l'èxit és la suma de molts fracassos, no? Que arribes aquí.
A veure...
A més, una cosa última.
Oh, sí.
A tothom, sí. Quan comenci de zero, això que diem sempre, tornaré a començar de zero, mai comencem de zero. Comencem de tot el que ja hem après. de tot el que ja hem après. Llavors, ho llançaria, seríem com una persona que no ha après res, no? Mai comencem a tornar de zero. Comencem de tot el que hem après.
Però és curiós, mira, que hi ha oients ara que ens estan escrivint. Estem amb la psicòloga Maria José Valiente, estem parlant de l'èxit i del fracàs, avui que en el partit doncs, de Champions s'hi juguen tantes emocions, també demà, contra el Real Madrid i el Manchester, que juguen també en aquests quarts de final. Manchester-Real Madrid. Clar, Maria José, per entendre-ho bé, els humans, també, moltes vegades, ens ho està escrivint a la Mònica, que ho està comentant ara en directe, al WhatsApp del programa, podeu dir la vostra, 663-99-30-62, diu, preguntar-li a la Mònica, clar, què fa que els humans sempre ens ensopeguem a la mateixa pedra? No? Ara que tu deies, començar de nou, i ella repregunta a la Mònica.
Som racionals, però som emocionals, i tenim una necessitat de ser de benestar, d'aconseguir, de lluita. Les persones ens hem de treballar. Si no aprenguéssim res a la vida, quedaríem com a primitius. El que passa que cada persona pues, té ganes o no de conèixer ella mateixa. Tenir èxit també hem de pensar que també passa per reconèixer tothom que t'ha ajudat. Una persona no hauria de dir mai, mira quin èxit he tingut jo. Una persona passa també per la companyia de tots els que l'han ajudat. Ha de portar imprès l'esforç que li ha costat a ell i a totes les persones que l'han ajudat. Mm. És això el que ens fa humans. L'altre és una pel·lícula de Hollywood.
No? Com ens agraden aquestes pel·lícules, Maria José.
Sí, som humans. Som, llavors ens equivocarem una i dos i tres vegades. Però
I no passa res.
I no passa res perquè fracassar no és caure.
És parada obligatòria?
És no aixecar-se.
Clar. I et volia preguntar, ja per rematar, Maria José, és parada obligatòria passar pel fracàs per arribar a l'èxit?
Jo crec que sí, i malament si no és així. Perquè llavors ja estaríem parlant de com d'una intel·ligència artificial deshumanitzada. Si una persona vol passar l'èxit i no suporta que li hagi sortit malament, que s'hagi equivocat, entendre que el seu equip pues, hagi perdut, però ha estat a punt de guanyar, perquè estava allà lluitant. O sigui, veure la part positiva, també. No passa res. Si tot anés bé, t'asseguro que ens acabaríem avorrint. Diria, que ja sé com sortirà tot. No hi hauria aquestes... Necessitem les emocions. Les necessitem. Llavors, una persona, per treballar-les, al vespre ha de dir com m'he sentit avui. Mm. Què m'ha passat? Per què he reaccionat d'aquesta manera tan estúpida amb tal persona? Per què m'he enfadat tant, no? Mm. I coneixes un mateix. Coneixes.
Mira, Maria José, ho hem de deixar aquí, perquè avui ens arriba en aquest cacau de les quatre que hem començat avui amb la psicòloga Maria José Valiente. Conversarem amb el Xavi Coral, amb el periodista Xavi Coral, que presenta el llibre Aprendre a esquivar les bales. Uh-huh. I clar, i ell comença aquest llibre basat en les memòries del seu avi amb una cita d'un altre supervivent, la Neus Català, que diu «La memòria no és venjança, és justícia».
Mm. És que per mi la millor venjança és cap. És intentar ser feliç, no repetir els errors, posar distància a la gent que t'ha fet mal, viure des del respecte i no deixar de lluitar per allò que tu vols. Però sense ànim de venjança, sinó amb ànim de lluitar per allò que tu vols. Però m'agrada, igualment, perquè fa pensar. I tot allò que fa pensar a mi m'agrada molt.
I hem d'exercitar molt més la memòria, La memòria no s'ha de perdre mai,
Sí, no s'ha de perdre mai, I és... Un dia podríem parlar de memòria, perquè la memòria és creativa, És creativa, i de vegades un explica les coses des d'ara, com les sent ara. Però no està allà, ja no estem allà. Estem aquí. I llavors ho expliquem des de com sentim ara.
Ai, Maria José, ho hem de deixar aquí, ara sí. Gràcies,
Ai, m'ho passo molt bé,
I nosaltres?
Això és una meravella, mira, tot és allà. És que, no sé, gràcies. Que bé, quina estona tan bonica.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que ens ajudes, Maria José, amb la mirada de la psicòloga Maria José Valiente. Doncs hem passat aquesta primera mitja hora de fabricació pròpia a partir de les 4 i ara, res, tirem cap a publicitat, com diria el mestre Virgili.
I sí, Virgili, amb B baixa.
I a la tornada ja està aquí amb nosaltres, en Xavi Goral, que ens presenta, com dèiem, aquest llibre. Aprendre a esquivar les bales. Conversarem amb ell després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Moltes gràcies.
begun. Won't stop until it's done. Sing it again. There's a big old hole.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Somos los tristes refugiados, a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera, aquí la carretera, con todo nuestro hogar. Mantas, bultos, otras piezas, 2 latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar tras de largo luchar contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar pa' no comer. En mal año hemos entrado. Ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados.
Va, que avui aprendrem a esquivar les bales amb una de les cares més populars de la informació de casa nostra, que aquest 2024 ha decidit canviar per una estona el teleprompter, per la ploma i el paper. El nostre convidat d'avui debuta com amb una novel·la que és... És una història d'amistat i d'amor dels que van perdre la guerra, però la seva fermesa els va dur a no rendir-se mai. Aprendre a esquivar les bales. Són les memòries que Josep Trullàs va escriure durant la Guerra Civil després de decidir allistar-se com a voluntari per defensar la República i abandonar també la família i també un futur prometedor. Clar, un llibre escrit a 4 mans, podríem dir-ho així, perquè el que pretén és fer justícia a tots aquells que no van poder, tornar de la guerra ni fer sentir la seva veu. Saludem a aquesta hora el net d'en Josep Trullàs, que és el periodista Xavier Coral.
Caram, quina presentació més bonica.
Gràcies. Gràcies a tu per venir. Ai, que tenim un equip de guionistes. Mira com van guarnits.
Ja ho veig, ja ho veig. Avui no estan pensant en bales, estan pensant en copes.
Exacte, estan pensant en copes i en quarts de final. Avui patíem, que dèiem, ostres, és que no arribarà temps, però s'ha arribat puntualíssim.
Sí, perquè si el trànsit ho permet, el problema de Barcelona normalment és que no saps què et trobaràs, però la veritat és que ha anat tot molt bé.
Clar, aquesta cançó que estem escoltant de fons, abans que acabi, no? Somos los tristes refugiados. Uh-huh. És una de les cançons que va prendre el teu avi, uh-huh, al camp de concentració d'Argelers. Una de les aturades, podríem dir, del seu llarg exili. Parlem del 39, de uh-huh. 1939, sí. Xavi. Aprendre a esquivar les bales. Clar, i parles de la guerra i de l'exili uh-huh. del teu avi. Uh-huh. Explica'ns tu, qui va ser Josep Trullàs?
Mira, nosaltres sabíem que, evidentment, el meu avi havia estat a la guerra, sabíem que havia estat després a l'exili, sabíem que després l'havien castigat i l'havien enviat al Marroc. Ho sabíem, doncs, d'una manera una mica etèria, no? Una mica difuminada, perquè no havia mai ell explicat detalls ni ens havia dit exactament què havia passat. I ens vam trobar que quan ell tenia 82 anys va aparèixer un dia i ens va dir, he fet unes memòries. I allà vam descobrir que havia agafar tot de notes que ell havia estat fent cada dia quan tenia 20 anys, des de la trinxera, després des dels camps de concentració de França, després des del desert del Marroc. Havia anat escrivint cada dia tot el que vivia. I amb tot aquest material que ell havia fet, doncs llavors, al final de la seva vida, va decidir que el passava net, no?, i que ens l'ensenyava. I allà, doncs, vam descobrir que havia tingut una vida bastant extraordinària. En fi, havia sigut protagonista de molts dels moments de la història aquesta, no?, de la guerra, després de l'exili, després de la repressió franquista. I jo sempre m'havia quedat una mica la sensació de dir, ostres, si ell va tenir la voluntat d'escriure-ho tot, doncs potser jo li puc donar una mica més d'altaveu perquè aquesta memòria no es perdi, no? I això és el que he fet. Ho he novel·lat una mica, la seva història.
Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, de llibres sobre la Guerra Civil, l'exili, se n'han escrit molts,
sí,
però pocs, t'ho hem de dir, ens transporten al lloc dels fets com amb aquesta precisió, no?, sí, que ho fa aquest aprendre a esquivar les bales. I els capítols, per exemple, el del front de l'Ebre, un dels episodis més crus de la guerra i del que n'hem sentit més a parlar, és molt colpidor. Com creus tu, no?, d'alguna manera, Xavi, que el teu avi, i ho penso, no?, de tota aquella generació, que podia mantenir la calma, la serenor, no?,
sí,
i més d'escriure cada dia,
sí,
no?, en les seves memòries, sí, mentre veia i patia, no?,
clar, el que estava passant. I a sobre t'has de posar en la idea de que, clar, jo quan me'n recordo el meu avi, el recordo quan era gran, no?, però has de pensar que tenia 20 anys en aquell moment. O sigui, ara amb un nano de 20 anys li dius, agafa
un paper i...
No, o vés-te'n a la guerra, i vés a tirar bombes, i vés a disparar,
clar,
i tal, no sé què,
sí,
i realment dius, ostres, com van poder afrontar aquella situació. Mira, hi ha algun moment... O sigui, aquestes notes que el meu avi prenia eren totes molt fredes, molt descriptives, però amb molt poca emocionalitat. I en algun moment ell diu... Escric sense emoció, escric sense deixar-me portar per aquest entorn extrem de violència, perquè si em deixo portar, igual no sobreviuré, no?
Yeah.
I, per tant, ell fa una descripció una mica distant, com si no li estigués passant amb ell, no? I jo, per això, després, el que he estat treballant és una mica... com devia reaccionar davant d'aquestes situacions, què és el que devia pensar, què és el que devia dir, què és el que devia sentir. Tot això és el que jo, havent-lo conegut, diguéssim, doncs em sembla que haurien sigut, doncs, les seves reaccions. I per tant, ha sigut bonic descriure això, d'imaginar com estava ell allà, no?, amb el que ell diu, i jo posant-hi, doncs, una mica de la meva part, doncs, poder recrear aquests moments que, efectivament, com dius, van ser duríssims.
Colpidors. Mira, abans parlàvem amb la Maria José Valiente, la psicòloga, i deia, clar, tu comences aquest llibre basat en aquestes memòries del teu avi, amb aquesta cita, no?, d'un altre supervivent, com va ser la Neus Català, que diu, la memòria no és venjança, és justícia. Clar, Xavi, per què has cregut, no?, important fer memòria? Just 20 anys després, recordem, de la mort del teu avi.
Clar, és veritat que el meu avi no tenia, jo crec, quan feia això, no tenia la voluntat de venjar-se o de perjudicar ningú, no? El que tenia és ganes de que tot allò que estaven vivint, tot allò que estaven patint, no quedés oblidat, perquè és que realment, a part de tots els que van morir i a part de tots els que van quedar ferits, tots els que van quedar traumatitzats, que tot aquest esforç que havien fet, que després, doncs, van perdre la guerra i no va servir per l'objectiu que ells s'havien fixat, que era defensar la República, però que almenys tot això que havien viscut, tot això perdurés, no? Tot això se sabés. Ell, jo crec que ho va fer pensant en que ho sabés la família, vull pensar, al final de la seva vida, però per això que jo, ostres, vaig tenir com aquesta necessitat de correspondre a aquest esforç, no? De dir, hosti, si ell s'hi va esforçar tant, doncs jo li puc donar una mica més de visibilitat a aquesta història, perquè aquesta generació s'està perdent. Sí. O sigui, aquesta generació ja pràcticament no queda ningú que vagi a viure això. Per la llei de vida, diguéssim. O sigui, ja han anat desapareixent tots, i per tant crec que és molt important que la mantinguem viva.
Escolta, deixa'm repreguntar-te. Quan tu llegies, no?, perquè el teu avi va morir amb 88 anys, us va donar totes aquestes notes.
Sí.
Clar, ell va anar a la guerra amb 20 anys.
Sí.
Clar, tu reconeixies el teu avi en aquestes notes?
Clar, el meu avi era un...
Saps?
Era una, sí, era... Ja m'imaginava que podia ser així, perquè el meu avi era una persona molt sèria, una persona molt científica, és una persona amb el cap molt quadrat, diguéssim, o sigui, estava molt ben organitzat sempre, tot, feia col·leccions de tot, o sabia exactament, o sigui, jo què sé, a nivell de muntanyisme, per exemple, que era la seva gran passió, doncs el podies portar a qualsevol lloc, li ensenyaves una foto de muntanya i sabia quina muntanya era, o sigui, el meu avi era un cap allò molt ben amoblat. I, per tant, pensaves que tu l'havies conegut. Ell havia sigut directiu de moltes grans empreses, havia dirigit molts equips humans, i per tant pensaves que era algú que podia ser líder, no? per la vida que havia tingut.
Sí.
No? Però quan veus que quan era tan jove, doncs també agafa i es posa a l'esquena una companyia, es posa a l'esquena doncs, uns soldats que treballaven amb ell, en fi, tira endavant i se'n surt i té bones maneres d'afrontar tots aquells perills, doncs sí que hi veus reflexat aquell avi que tu coneixies ja de gran, ja amb molta experiència i molt afiançat, per entendre'ns, però també veus que quan era jove ja tenia aquest caràcter, no?
Clandinzar-te en aquestes memòries del teu avi, escrites per ell mateix en unes circumstàncies, com dèiem, tan dures, no?, tan colpidores, deu haver estat també un exercici per tu molt íntim, no, Xavi?
Sí, jo dic que una mica he dialogat amb el meu avi permanentment mentre estava escrivint, no?, perquè, esclar, o sigui, jo em preguntava a mi mateix i li preguntava a ell, no?, una mica allò, ostres, aquí què devies fer, o aquí com et devies comportar, o això què et devia semblar, o aquest moment de quina manera et va impressionar, no? I llavors, sí, ha sigut... La veritat és que ha sigut bonic de fer, sí.
T'has guardat algun episodi o... Saps? Has decidit deixar al marge, potser... algun relat que diguis?
No, la veritat és que jo quan ho vaig plantejar a la família i els hi vaig dir, escolta, vull fer això, perquè clar, aquesta història era una història que era de la nostra família, era una història que era íntima, no? I jo quan vaig dir, jo vull fer aquest projecte, doncs em van dir, home, però clar, això és una història que és nostra, tal, i els hi vaig dir, jo crec que ho hem de donar a conèixer, perquè segurament, a més, molta gent s'hi sentirà identificada, gent que no té un avi que ho vagi a escriure, i per tant, doncs, a través de llegir aquest llibre, doncs, potser podrà... saber més bé què és el que li va passar en el seu avi, però a part d'això, una mica hem de donar aquesta història a la resta de la gent. I jo els vaig dir que ara aquesta història la perdrem nosaltres, no? Però serà de molta més gent. I la veritat és que, o sigui, tothom hi va estar d'acord, i tens sempre aquell pudor una mica de dir, ostres, a cadascú la història del seu avi li sembla que és molt espectacular, no?
Sí.
O que és molt extraordinària.
Sí.
Però, per això, abans de posar-m'hi, la vaig deixar llegir a altra gent, o sigui, vaig dir-li a altra gent, mireu-vos a l'editorial, per exemple, els vaig dir, llegiu-vos això que va fer el meu avi. Si creieu que aquí hi ha una història, jo estic disposat a posar-m'hi i a treballar-la, no?
Sí.
I de seguida em van dir, home, aquí hi ha una història...
Que val la pena compartir, no?
Que val la pena explicar, sí.
Uh-huh. Quin feedback has tingut aquests dies? Què t'han dit? T'han arribat?
Mira, al començament, clar, el llegeixen persones que coneixes tu, que són molt pròximes a tu,
sí.
I per tant, doncs, entens que, en fi, a vegades et penses si t'estan dient la veritat o no, o si et volen, no et volen ferir de cap manera, no sé com dir-t'ho. Però és veritat que ja comença a arribar gent que se l'ha llegit, amb la qual jo no hi tinc cap tipus de relació ni conec de res, i quan venen i et diuen, ostres, m'ha agradat molt, m'he sentit que estava allà amb el teu avi lluitant a la guerra o
clar,
a l'exili i tal,
sí.
Doncs, ostres, això, la veritat és que estic content perquè una mica he aconseguit l'objectiu. I perdona que abans em deies, t'has deixat alguna cosa fora?
Ara t'ha vingut.
Clar, ara m'ha vingut, sí, que t'ho estava contestant abans. Jo quan els vaig dir això, a la meva família els vaig dir... Crec que, a més, que tot el que explica es pot explicar. O sigui, si hi hagués hagut, no sé, algun lío estrany en el mig de tota aquesta història, alguna cosa que hagués pogut posar en qüestió, no sé, doncs la reputació del meu avi o jo què sé, o d'alguna altra persona,
sí.
Doncs potser ens ho hauríem mirat, però és que no hi és. O sigui, ell explica el que va vivint ell dia a dia i tal, per tant, és la història particular del meu avi, ja està, no? No té més.
Xavi, deixa'm preguntar-te també, perquè el teu avi va ser un exiliat republicà fugint del règim franquista, un terme... el d'exiliat, que arran del procés doncs, de tristament s'ha tornat a utilitzar. O sigui, sense anar més lluny, mira, tu sabràs millor que ningú, setmana passada, que 7 dels 12 investigats pel cas del tsunami s'havien exiliat a Suïssa. Com a net d'un exiliat durant la guerra, tu et remou? O sigui, què sents? O et dirinyola, no?, que s'utilitzi després de tants anys, no?
Mira, la veritat és que no, i et posaré dos exemples. El primer, jo vaig estar a la frontera de Polònia amb Ucraïna quan va començar la guerra, I, per tant, veiem passar cada dia milers de persones que marxaven d'aquella guerra, que en aquest cas ho feien en color, perquè aquelles imatges dels refugiats de l'any 39 els veien en blanc i negre, aquesta vegada ho feien en color, ho feien amb una maleta de rodes, quan els de l'altra època anaven amb caixes de fusta, no? amb maletes de fusta. Però la situació era exactament la mateixa. O sigui, era gent que estava abandonant el seu país doncs, perquè hi havia una guerra i perquè la guerra els expulsava i algú estava lluitant. No? Per tant, dius, sí, dius, aquí tornem a repetir la mateixa història, i aquesta gent també són exiliats. Potser, aparentment, aparentment, diguéssim, no ens ho sembla perquè els veiem molt pròxims, no? Però ho són exiliats. I l'altre exemple, també, jo estava a Brussel·les fent de corresponsal quan, per exemple, va venir el govern i es va exiliar, no? I és veritat, jo sempre dic, la presó és segurament el pitjor que et pot passar a la vida i deu ser viure allà tancat, ha de ser horrorós, però aquests exiliats que van arribar allà, igual que ara aquests que han marxat, o sigui, tampoc és una situació molt fàcil. O sigui, marxes, deixes casa teva, deixes la teva família, deixes el teu entorn, deixes la teva feina i te'n vas en un altre país i allà comences una altra vida per culpa d'una persecució de la que estàs sent víctima i que creus que no es tractarà de la manera que s'ha de tractar. I això també és dur. I hi ha exiliats que no poden tornar i han vist com perdien el seu pare, perdien la seva mare...
Però la vida continua i ells estaven...
Exacte, els hi passaven moltes coses i no podien tornar, no? Vull dir que, home, és evidentment que aquella època era una època les condicions eren molt dures, però el sentiment de l'exiliat jo crec que és el mateix.
Deixa'm dir-te que ara tu deies, Xavi, perquè clar, tu vas ser a la frontera d'Ucraïna amb Polònia també a l'estat de la guerra, i és que és això, perdona que torni el mateix, però el president de l'Iran avui escoltàvem que ha promès una resposta contundent, no? A Israel, que si torna a atacar... Clar, tens la sensació d'alguna manera, no? I reflexionant que no n'aprenem.
No,
o sigui que sempre, ara que abans també parlàvem amb la Maria José, acabem ensopegant sempre amb la mateixa pedra.
Sí, sí, absolutament. O sigui, jo faig aquest llibre perquè es conservi aquesta memòria, perquè sapiguem què va passar, però he desistit de voler pensar que aquest llibre i tants d'altres que expliquen aquella guerra serviran perquè no es torni a repetir allò, perquè ja es veu que és impossible això. O sigui, tornem a donar voltes sobre el mateix i sempre tornem allà mateix i sempre ens acabem barallant. Vull dir, és la condició humana, entenc, i jo ja veig que és impossible de canviar. Sempre ens trobem, sempre som allà mateix.
Per què creus que ha de servir, no?, aquest d'aprendre a esquivar les bales, Xavi?
Per això, jo crec que o sigui, ja, mira, quan va acabar, quan el meu avi va tornar, al cap de 7 anys, primer va passar la guerra, després va passar l'exili, després el van castigar al Marroc, quan va poder tornar, finalment, va començar una dictadura que va durar 40 anys, no? I durant aquests 40 anys, van haver d'estar en silenci, sempre. O sigui, el meu avi no va poder mai dir a ningú que el que li havia passat en la guerra, ni que li havia passat a la gent, ni enlloc, no? No va poder, per exemple, aquestes notes que ell havia pres, no les va poder recuperar fins després, quan ja estàvem en democràcia, ja s'havia calmat la cosa, havien passat uns quants anys, i ell va veure la possibilitat que allò no el podria perjudicar, no? Vull dir que, per tant, aquests 40 anys de silenci fan molt mal. I hi ha molta gent que no ha tingut... Jo, afortunadament, he tingut un avi que ho va escriure tot, i per tant sé el que li va passar. Però hi ha molta gent que no sap què li va passar al seu avi, perquè durant 40 anys allò es va silenciar, i un cop va començar la democràcia, fins a arribar al punt actual, estem encara amb lleis de memòria històrica intentant recuperar el que va passar i poder-ho explicar i poder donar tranquil·litat a molta gent que ha estat patint durant molts anys, no? Però per tant, ho hem de fer per això, no? Per dir, vale, vam estar 40 anys callats, però ara no callem i ara expliquem el que van viure aquella gent.
Perquè tu creus que 85 anys després del final de la guerra hem superat ja la guerra civil? És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. Hem fet net?
Home, del tot no, però home
sí, s'ha de dir,
s'ha de dir que hem avançat, sí. Que hem avançat bastant, tot i que a vegades encara veus alguns tics, no? Que et recorden allà i que en fi, i que no són gens, et deprimeixen una mica, no? No, de vegades allò que dèiem, no et fan ser gens optimista en com les coses es tornen a repetir.
Xerrant amb el Xavi Coral, que avui ha vingut al Fabricació Pròpia a presentar-nos a aquesta primera novel·la, Aprendre a esquivar les bales. Remarquem aquesta primera novel·la. Deixa'm també preguntar-te avui, Xavi, que clar, el teu avi va ser a l'exili i també va ser a l'Àfrica, com bé has dit, i en tot aquest periple, el llibre, hi ha un personatge. No sé si a l'ombra, però que també n'és protagonista, que és la teva àvia.
Sí.
Parlem de la teva àvia.
Sí, clar. És que jo, va haver un moment en què, o sigui, treballant amb aquests materials del meu avi, vaig descobrir que també hi havia les cartes, les postals, que s'havien enviat durant tots aquests anys, no? La meva àvia no es podia reconstruir la història tan exactament com la del meu avi, perquè la meva àvia no va escriure i no va fer totes aquestes notes que havia fet el meu avi, però sí que amb l'ajuda d'aquestes cartes que s'intercanviaven i amb els records que tenien la meva mare i els meus tiets del que ella els havia explicat, doncs hem pogut anar fent uns capítols títols que permeten veure l'altra cara de la moneda, no? Hi havia els que estaven a la guerra, els que estaven al front, els que marxaven a l'exili i els que es van quedar a la rereguarda, no? I com es vivia a la rereguarda, doncs, tota aquesta situació. I a part, doncs, també explicar una mica la història d'amor d'entre ells dos, doncs, que també té la seva gràcia.
Té el seu punt, no? Com creus que el va viure? Clar, justament, és que és interessant, eh? Que moltes vegades no hi caiem, no? Amb l'altra perspectiva, no? Mm-hmm. Com es viu des de casa, clar, un que... exili.
Sí, sí. En el cas de la meva àvia, a més, quan el meu àvia va marxar a la guerra, eren amics només. Llavors, la meva àvia, doncs, es va estar escrivint amb ell, es van veure en tots aquests 7 anys, es van veure físicament 3 vegades, i es van estar escrivint cartes que a vegades trigaven mesos a arribar, no? Vull dir que, per tant, va ser una relació molt difícil, no?
Això és molt, Xavi, això és molt fort,
clar,
eh?
Clar, ara que estem acostumats a que algú li envies un WhatsApp i no el contesta al cap de 30 segons i et poses nerviós, sí. Imagina't, doncs, quan envies una carta i no reps una resposta fins al cap d'uns mesos, no? O no la reps perquè resulta que t'han canviat de camp de concentració o perquè t'han canviat de punt del front i ja no arriba la carta, no? En fi, és molt desesperant. Doncs, clar, o sigui, la meva àvia, a part de tot el que va patir ella, perquè els que estaven a la rereguarda, doncs, van patir molta misèria, van patir molta pobresa i en fi, van haver de buscar-se molt la vida. Mm-hmm. A més, patia per l'altre, no? Perquè no en sabia res, però és molt bonic, també, doncs, això que ella sempre el va esperar, no? Tot i que no tenien res, eh? O sigui, no tenien cap relació. Vull dir, no eren nòvios.
Sí, però no festejaven, no?
No festejaven, però... no, però es van anar esperant, o tots dos es van anar, doncs, en fi, van anar mantenint aquesta amistat i llavors, finalment, quan el meu avi va tornar, doncs van poder consolidar-la.
Escolta, no ho has pensat? Jo moltes vegades ho he pensat, també. Eren d'una altra pasta.
Sí, absolutament.
No? Perquè, o sigui...
Absolutament. Pensa que, a més... La relació entre ells dos és molt graciosa, les cartes, quan es dirigeixen a l'altre, no? Allò, benvolguda amiga, no? Apreciat amic, espero que... O sigui, tot és així, no? No hi ha cap moment. O sigui, ells no es van fer un petó, per entendre'ns, fins que no van passar 7 anys i llavors van tornar i tal, no? Vull dir que sí, eren d'una altra pasta totalment. A veure, costa molt imaginar aquella situació amb les condicions d'ara, no? Clar, ara ens posem allà i ens sembla que és impossible, però en aquell moment, doncs, era el que vivien, no? I, per tant, doncs, no ho podien canviar.
L'inici dels capítols inclou cites reals dels apunts del teu avi, i en una diu això, que ens ha cridat molt l'atenció. Mm-hmm. Diu, bueno, li agrada la Harke, la tenim per aquí, la Harke, o no?
Que, sí, tu, sí, ja
està. De Terrassa,
ja
també.
Sí, home, ja ho sé, ja la conec, home.
Home, per favor.
Home, i tant. Terrassa, Terrassa ens coneixem
entrar,
tots,
Xavi,
i tant.
Va, entra Harke. Ara no, què fa?
No,
bé,
no,
per cert.
Ara.
Diu que us heu trobat a Hamburg?
Sí. Us vam conèixer d'una manera molt curiosa.
Va, si vols, per favor,
si vols, també te l'expliquem.
Sí, va, entra, Marta. Tu estàs nerviós pel partit d'aquesta nit, o no? Que ni t'ho he preguntat.
Mira, jo no sóc gaire futbolero, t'haig de dir, eh? Sí, a veure, m'agrada, i el miraré i tal, però no,
que
no.
Et feia...
No ho sóc gaire, no. No. Vull dir que, vaja, vull dir, ara jo que sé, per exemple, si aquest vespre tingués un sopar, doncs aniria a sopar, eh?
Tranquil·lament, no patiries pel
mira,
resultat.
Mira, el partit d'anada tenia un sopar i vaig anar a sopar, que va estar molt bé, per cert, perquè no hi havia gaire gent enlloc i vam sopar molt bé. Vull dir que no tinc una...
Perdona, no, Xavi, és que és important dir-ho. O sigui, els dies que hi ha aquests partits transcendentals, també s'hi viu molt bé a la ciutat,
per això,
eh?
Perquè clar, pots aprofitar. Ah, i tant, clar. I tant.
Què et passa? Que
no, res, estic escoltant.
No, doncs t'ho expliquem, això. Anàvem tots dos cap a Hamburg i anàvem en un avió i seiem a la mateixa filera, però no ens coneixíem, no? I llavors, després vam fer una escala a Frankfurt o en
algun lloc. Crec que sí.
I llavors em va venir, jo estava llegint un llibre, i em va dir, diu...
Però això de quan estem parlant? De quin any?
Fa, de l'any 2019, potser. O
Més o menys, abans de la pandèmia va ser això.
Sí, abans de la pandèmia, sí. O 2018.
Ens diuen que això és l'inici d'un llibre, Xavi?
Sí, també podria ser, no? I llavors va venir i em va dir, escolta, tu ets el que llegies el llibre tal? Perquè quan estava a la mateixa fila, ella s'hi havia fixat. I jo li dic, sí, i tal, no sé què. Clar, érem dos catalans allà enmig de l'aeroport de Frankfurt, que no teníem gaires amics, diguéssim. I llavors, doncs, ella em va dir, doncs jo estic vivint a Hamburg, jo anava a Hamburg, i tal, no sé què, vam quedar allà, vam anar a sopar, vam tal... Fins i tot va resultar molt graciós, perquè jo anava amb el càmera...
Després... Veu anar a sopar, on vau anar a sopar?
Vam anar
amb els
amics,
amb la colla, a prop de l'Alster, perquè vam anar a donar una volta, jo me'n recordo que fins i tot va venir a buscar... Vaja, em va venir a buscar la meva amiga Glòria, vas venir al cotxe, et vam fer una ruta per tot el barri...
No, encara tinc més. Després vam quedar per sopar, jo estava allà amb el meu càmera, perquè a vegades havíem anat allà perquè era el moment en què Carles Puigdemont tornava d'Alemanya cap a Bèlgica. Val. I nosaltres havíem anat a cobrir aquest moment en què tornava cap allà.
Sí.
I vam anar a sopar amb el càmera, també. I els va resultar que el càmera i l'amiga teva eren cosins.
Sí, sí, sí.
Eren cosins o alguna cosa així. Vull dir que, bueno, va ser una història.
Va ser un sopar de germanor preciós. Va ser molt emocionant, molt divertit.
I per Terrassa us trobeu o no? Per què?
Però és que jo no hi he viscut gairebé mai a Terrassa.
No. El que passa que el Xavi presenta tots els actes relacionats amb esport i més o menys oficials de la ciutat, i després els que vaig jo coincidim i bé, ens saludem, ell és de l'Atlètic, jo soc de l'Egara...
Això sí que ho tens, Xavi?
S'ha de tenir en compte que l'Atlètic i l'Egara és com ser una mica del Barça i del Madrid.
La Marta ens ha instruït en aquesta línia. Sí, aquests partits es vibren més, potser, que...
Home, i tant, pels terrassencs, sí, el hoquei...
En sabia molt, jugava molt bé, hoquei.
Mira, Xavi, que ho expliqui el Xavi Cora.
No, res, boníssima. Havia estat a la selecció, havia anat a les Olimpiades, també, no?
No vol explicar que... això.
Ah, doncs és una gran jugadora.
Tu ets un gran presentador de telenotícies.
Gràcies. No, però és veritat, és veritat. Era molt bona.
I tota la família. També
puc marxar, ja?
No, ara ja et quedes.
Ara fem l'entrevista a tu.
Sí,
llavors que...
Sí, Xavi, ajuda'm, perquè és que... No. O sigui...
No diu res.
Res, no li agrada. No li agrada explicar... Coses de vida passada, podríem dir, o...?
Bueno, sí, coses que... Batalletes que hem fet. Mercè?
Al voltant dels Jocs Olímpics de París, quan vinguin els Jocs Olímpics de París...
Això?
Si vols saber l'opinió de com es miren els Jocs Olímpics des de dins i tal, ella t'ho podrà explicar.
Ui, ella, això, aquest tema li encanta.
Mira, que insisteixo per parlar-ne, i aquí aquest programa s'embeta.
Ah, sí?
No, sí. Mira, podríem... Jo sempre proposo. Mira, d'aquí 6 mesos, el dia just que comencen els Jocs Olímpics, no acaba de convèncer.
Saps què fa, Xavi? Mira, saps, el calendari, quan veu un dia internacional que tingui alguna cosa relacionada amb els Jocs Olímpics, aquest és el dia per poder parlar de...
Clar.
Vol l'afegir-ho.
Per cert, mira, deixa'm aprofitar que en aquest llibre, Xavi, parles també de Terrassa. De quan el teu avi tornava a Terrassa, i també com a terrassenca és molt emocionant també veure com es vivia, no?, la rereguarda, també, aquesta guerra i aquest exili.
Sí, sí. Perquè, a més, clar, Terrassa era una ciutat tèxtil i tothom treballava en algun taler, no? I és clar, o sigui, el fet de que totes les dones, perquè, clar, els homes no hi eren, totes clar. Estaven, les naus industrials estaven plenes de dones allà treballant, i hi ha un moment que explico, no?, de la meva àvia, que tenia les mans plenes de panellons i que havia de cosir mitges i que no li deixaven, les mans. Bueno, llavors, tots aquests moments, tu t'imagines la teva ciutat, no?, en aquells anys...
En aquells anys,
I com es vivia, i realment, doncs, també això, també hi ha gent que em diu, ostres, m'ha permès allò una mica imaginar com vivien els avis.
Avui li deia a la Marta, clar, el Xavi Coral, dic, és la seva segona novel·la, i la Marta em diu, no, tu és la seva primera novel·la.
Sí, no, havia fet un altre llibre, però no era una novel·la.
Clar, arran d'això que tu volia dir, clar, l'inici dels capítols inclous aquestes cites reals dels apunts del teu avi, i en una diu això que ens ha cridat l'atenció, diu, tinc la necessitat d'escriure tot el que he vist, és una mania que em sembla que no perdré mai. Diu, ha fet aquest costum, tu l'has heretat.
Sí, una mica sí.
O sigui,
jo crec que el meu avi...
Què t'hi veus del teu avi, no?
No, però, per exemple, jo, és curiós, però jo, aquest primer llibre que vaig fer, que era sobre viatges, és perquè jo, sempre que vaig de viatges, escric tota l'estona tot el que em va passant, no? Una mica com ell feia, no?, també.
Clar.
Vull dir que... I això després em va permetre fer aquest llibre. Home, és... Primer que la nostra feina de periodistes ens obliga a escriure permanentment, i per tant és una cosa que ens és molt, molt natural, no?, escrivim per tot, tota l'estona. I a part de que t'ajuda molt després això, a vegades que vols reconstruir moments o que vols explicar coses. Jo, per exemple, a Brussel·les també vaig escriure moltes coses que tinc, que no vull oblidar, no?, de com van anar. Ostres. Històries que no se saben i que ara no us explicaré.
I, perdona, ets dels que rellegeix aquestes notes? Perquè jo sóc també... moltíssimes, tinc llibretes i llibretes acumulades a casa, però mai trobo el moment d'allò de tornar-les a fullejar.
És veritat, és veritat. Costa una mica. Jo, mira, clar, el fet de que en aquell moment doncs hagués de fer un llibre sobre això, doncs clar, en aquell moment aquell material va ser superútil, no? Però és veritat que no. Algun dia sí que et trobes aquests allò i t'ho rellegeixes, però no. Jo crec que això ens passarà més endavant. O sigui, jo crec que això jo ho guardo pensant. Hi haurà un moment, quan estiguem més tranquils a la vida, entre altres coses, perquè ara portem unes vides molt animades, doncs hi haurà un moment a la vida que ens tranquil·litzarem i potser sí que serà la manera de mirar enrere i recordar exactament com érem i què fèiem en una altra època.
Que bo. Escolta, com ha estat el que no t'ho hem preguntat, no? Com ha estat la metodologia que has seguit, no? Un mètode concret per escriure aquest Aprendre a esquivar les bales.
Bueno, clar, o sigui, jo... A mi, jo
com t'hem d'imaginar, no?
Jo crec que escric una mica com m'agrada llegir, no? I, per tant, Doncs, a partir de les notes del meu avi, doncs jo, o sigui, posava aquesta emoció que no hi era, o aquesta reflexió, aquest sentiment i tal, però és un llibre que no es perd, no? És un llibre que és molt... és curta i al peu. Vull dir que m'agrada escriure així, m'agrada escriure de pressa, m'agrada escriure que quan ho llegeixi sembla que jo t'estigui parlant, no? I està... El que passa és que és veritat que quan escrius un llibre, tu estàs sol en una habitació, tu allà amb el teu ordinador, i després no tens la sensació de que després ho llegirà molta gent, això. I llavors, a vegades, quan ho rellegeixes, quan ja està publicat, dius, hosti, això potser aquí hagués pogut esforçar-me una mica més. Però bueno, encara déu-n'hi-do.
I quan has tardat a escriure, el Xavi?
Doncs mira, un any i mig, una cosa...
Ràpid! Sí. Ui, tant! Bueno. O sigui, tota la feina de presentacions, de
sí.
Notícies...
No, a veure, però és veritat que jo per això dic que l'hem escrit a quatre mans al meu avi, perquè, esclar, hi havia tota una base... Vull dir, no, jo no... O sigui, jo crec que ha de ser diferent quan... Bueno, o potser no sé, quan t'inventes una novel·la, clar, t'ho inventes tot el que passa, no? I, per tant, doncs, llavors ets lliure d'anar per aquí, d'anar per allà i de fer el que et sembli, no? Jo, en aquest cas, havia de seguir el que ell explicava, però bueno, sí, això, jo, vaja, no sé dir-te si és molt o és poc, no ho sé.
Al punt de les 5 de la tarda, estem en conversa amb Xavi Coral, déu-n'hi-do, eh? Ha fet una bona repassada, eh?
Sí.
Al llibre.
Sí, sí,
que,
sí.
Deixeu-me dir, abans de que arribem al punt de les 5, la Marta farà la darrera pregunta, presentacions, que tot això, de tota la feina que diem...
Sí, aquesta setmana n'hi ha dues. Una dimecres a les 7 del vespre a Sant Cugat, al Mercantic, i una dijous a les 6:45, em sembla, a Vic, a la llibreria Muntanya de Llibres. Mm-hmm. I després estaré firmant a Girona divendres a la tarda, a Granollers dissabte al matí, a Sabadell dissabte a la tarda, en fi, no parem.
I Sant Jordi, què?
I Sant Jordi també. Però passa que Sant Jordi has de presentar el Telenotícies, també, llavors, per tant...
Clar, potser acabes informant que ets el més venut.
No, ja he demanat jo que no fer les informacions de Sant Jordi, no fer-les jo, perquè si no, clar, igual pot quedar una mica estrany.
Bueno, aquest any no es donaran, no? O sigui, em sembla que el que ha sortit a les notícies és que, bueno, tu sabràs millor, Xavi.
Ah, no?
Jo tenia entès que es donaran en els pròxims dies. O sigui, el mateix dia,
no el mateix dia.
Es diran els llibres que s'aproximen, diguéssim, però és allò de...
Sí, és que no cal. No. Jo no l'he fet per ser... Vaja, vull dir, no és la meva pretensió de cap manera i no crec que ho sigui, ja està. Vull dir, no passa.
Va, volem acabar també, Xavi, per preguntar-te per Tomàs Molina.
Ah, molt bé.
Amb qui tens força coses en comú, treballeu al TNL, tots heu fet les campanades de Cap d'Any,
sí.
Això també ho teniu en comú. Dius que tu l'has vist...
El pentinat,
és veritat, aneu al mateix estilista. Dius que l'has vist molt convençut amb la seva entrada a la política, recordem, sí. Que anirà de segona a la llista d'Esquerra per les properes eleccions europees el 9 de juny. Sí. Territori complicat, Xavi, segurament haurà d'enfrontar-se a molts conflictes, refugiar-se també a alguna trinxera si les coses van maldades. No sé si tu li recomanaries escriure un dietari, com ha fet el teu avi, per sobreviure a aquests moments durs a Brussel·les.
Absolutament. Jo li recomano que ho faci, perquè hi ha moltes coses que després, ja et dic, al cap dels anys, segurament podrà explicar. Home, jo li he dit que és molt complicat ser polític, perquè ell la veritat és que el Tomàs és un reconegut home del temps i un especialista en el canvi climàtic i, per tant, podrà segurament aportar molt en aquest sentit, però també haurà de fer de polític. I fer de polític és molt complicat, perquè el món de la política té uns codis molt diferents a tots els altres mons, I jo l'he advertit que, en fi, que segur que hi haurà moments en què haurà de sortir-se'n de situacions difícils.
Què, Hark, alguna pregunta ja en tens de descompte o no?
Doncs no, que no, m'estranya que no hagis vingut del Barça.
Guanyarà el Barça? Aquesta...
Home, espero que sí, i l'Egara també,
sí,
la Lliga.
Home, l'Egara ja en parlarem.
Perdoneu, però Barça, quan sí. És el derbi important?
Mira, vaig jugar fa poc i, ostres... Diria que van empatar, hi va haver empat a casa, jugar amb l'Egara, o va guanyar l'Atlètic.
Ah, sí?
Que t'he de dir.
És molt probable.
Però, bueno, això es decidirà els play-offs.
I aquesta nit què passarà, Xavi?
Jo no sé, home, jo crec que ho tenim bastant de cara i el fet de jugar a casa, doncs, home, dona molta força, no? Però clar, no se sap. Però siguem optimistes, home.
Ara sí.
Vinga, endavant.
Va, escolta, ha estat un plaer, moltes gràcies.
I ara vosaltres.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia, gràcies a Harkes,
no,
a Vicoral, Trullàs, diguem-ho, aprendre a esquivar les bales.
Gràcies.
Que tinguis molta sort, que vagi molt bé aquestes presentacions.
Espero, gràcies.
Vinga, que arribem al punt de les 5, ens posem al dia amb els principals titulars amb la Sandra i a la tornada Joan Anton Català, que ja està amb nosaltres parlant-nos de ciència. Fins ara.